bon dia.
Bon dia, jornada amb cel carregat de núvols i amb possibilitat de precipitació forta al vespre. Atenció.
Bon dia, què tal? Com esteu? Encetem setmana. Són les 8 d'avui dilluns 13 d'octubre del 2025. A Begur ha sortit el sol fa només 3 minuts i estan ara a una temperatura de 18 graus. Jo sóc en Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, que també s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem que Tots per la Bisbal abandona el govern municipal de la Bisbal d'Empordà per desavinences amb els altres grups. També que mor un conductor en un xoc frontal a Rupià, al Baix Empordà, i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, visita Palamós en la seva primera trobada institucional al municipi. A més, parlarem amb l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, sobre la primera edició de Romanyam, a Romanyà de la Selva. I com cada dilluns, ho acabarem parlant de tecnologia i oci amb Martí Seguer. Abans, però, fem un repàs dels principals titulars d'aquest 13 d'octubre, avui que és Dia Mundial de la Trombosi. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Joan.
Tots per la Bisbal abandona el govern municipal de la Bisbal d'Empordà per desavinences amb els altres grups.
Doncs sí, els motius que han portat a la formació a abandonar el pacte s'explicaran avui dilluns en una roda de premsa a l'Ajuntament, tot i que fonts properes han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que es tracta de desavinences amb els altres grups que conformen el pacte. Els dos edils de Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana, deixaran de formar part de l'executiu municipal i a partir d'ara estaran a l'oposició conjuntament amb Esquerra Republicana, la CUP i la Bisbal en Comú. L'alcalde de la capital del Baix Empordà, Òscar Aparicio, ha reconegut que els sap greu la decisió i confia en seguir col·laborant amb aquesta formació.
I parlem ara de que mor un conductor en un xoc frontal a Rupià, al Baix Empordà, Mariona Fernández.
L'accident va tenir lloc ahir al migdia a la G642 i ha obligat a tallar la carretera. Dos ferits menys greus han estat traslladats a l'Hospital del Trueta de Girona, segons el Servei Català de Trànsit.
S'enfonsa l'embarcació pesquera encallada a les roques a Sant Feliu de Guíxols, Maria.
L'embarcació es va acabar enfonsant el divendres a la tarda i és que el vaixell havia quedat encallat dijous a la nit entre unes roques i tot i els intents per estabilitzar-lo al llarg del divendres, les condicions del mar van provocar l'enfonsament.
I retiren fils de pescar del fons marí a Begur i l'Escala per conscienciar sobre el seu impacte ambiental.
Submarinistes del Club d'Immersió Biologia han recollit centenars de fils, ploms i hams abandonats. L'acció es troba dins el projecte Pesca Fils, que vol alertar sobre aquest residu gairebé invisible, però que és molt perillós per a la biodiversitat.
Marta Castany, bon dia.
Bon dia, Joan.
Les entitats gironines reclamen menys burocràcia i més recursos per millorar l'atenció en salut mental.
També denuncien la lentitud institucional, l'infrafinançament del tercer sector i reclamen una gestió més coordinada i centrada en les persones.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2025, el sistema d'emergències mèdiques ha atès un total de 360 persones a la província de Girona afectades per la calor.
Gairebé la meitat van requerir activació d'ambulància i trasllat a un centre sanitari, mentre que l'altra meitat van ser ateses a distància pel servei 061 Salut Respon.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, visita Palamós en la seva primera trobada institucional al municipi. Marta.
La consellera va ser rebuda per l'alcaldessa Maria Puig, la vicealcaldessa Raquel Gallego i la regidora d'Ensenyament, Yolanda Aguilar, visitant el Centre d'Educació Especial Els Àngels i reunint-se amb responsables municipals abans de signar el llibre d'honor.
I la gamba de Palamós, un dels recursos marins més emblemàtics del Mediterrani, ha fet un pas més cap a la sostenibilitat. Carla.
La pesquera d'arrossegament de gamba vermella de Palamós ha estat reconeguda a la Fira Conchemar 2025 celebrada a Vigo per la seva incorporació al programa MCC de millora impulsat pel Marine Stars Warship Council. Així es converteix en la primera pesquera del Mediterrani que entra en aquest programa internacional.
tardor, Santa Cristina d'Aro sempre fa olor de motor, i aquest any no ha estat diferent, Carla.
La 26a edició del Rally Gumball 3000, que es va celebrar entre Istanbul i Ibiza, va fer parada aquest dijous 25 de setembre al nucli de Romanyà de la Selva per permetre als pilots descansar i recuperar forces amb un dinar al restaurant Can Roquet.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Castejón i Claudi Giralt guanyen la prova reina de la Radical Ocean 52.
Ho han fet a la 16a edició de la Radical Ocean 52, disputada entre Calella de Palafrugell i Llafranc aquest dissabte al matí. Més de 2.000 participants de 42 nacionalitats van convertir l'esdeveniment en una gran festa esportiva i mediambiental amb activitats paral·leles, tallers i iniciatives per la protecció marina.
Maria Vilà, bon dia.
Bon dia.
Palafrugell participa en el programa d'activitat física de DipSalut amb sessions gratuïtes de marxa nòrdica.
Les activitats són obertes a totes les edats i condicions físiques. El projecte impulsat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona arriba enguany a 159 municipis i promou la salut física, emocional i social a través de l'exercici i el contacte amb la natura.
I aquests són els principals titulars d'aquest dilluns 13 d'octubre aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. Parlem de Gaza perquè comença l'alliberament dels 20 hostatges vius retinguts 2 anys per Hamas en aquesta franja. Són tots homes d'entre 21 i 48 anys. 12 són soldats i la meitat van ser retinguts durant el festival del 7 d'octubre. Aquests 20 israelians són els últims hostatges que s'han confirmat que continuen vius i retinguts per Hamas dels 251 que van segrestar aquell dia. I anem fins a Catalunya perquè més d'un miler de persones passen la nit a pavellons i centres habilitats a les Terres de l'Ebre pels aiguats. Bombers ha atès 330 avisos i ha efectuat 31 salvaments i no s'han registrat desapareguts ni víctimes mortals. A més, queden suspeses les classes d'avui a Terres de l'Ebre i al Baix Camp. I de fet, seguim amb aquest tema perquè el Montsià ha viscut importants inundacions en alguns municipis de la comarca com a la Ràpita o a Santa Bàrbara i talls de carreteres a la majoria dels municipis. Han arribat a caure més de 250 litres per metre quadrat, la majoria en tan sols una hora i mitja. Fins a la matinada s'ha mantingut el perill de riarades i barrancades a les Terres de l'Ebre amb tronades fortes. I ahir, dia de la hispanitat, crits contra Pedro Sánchez i l'independentisme a la manifestació a Barcelona. Unes 3.600 persones participen en la marxa en què s'han cridat proclames contra el govern espanyol i s'hi han pogut veure també banderes franquistes. I mor l'actor Jimmy Shaw, conegut pel seu paper a La que se avecina, als 59 anys. L'actor havia estat diagnosticat de càncer fa 3 anys i va demanar diners per poder-se pagar el tractament a Lisboa amb una operació que finalment no es va poder fer. I aquests són els principals titulars d'avui dilluns 13 d'octubre, més enllà del Baix Empordà. Anem a fer un cop d'ullera a la previsió del temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, Joan. Com anem?
Quina és la previsió meteorològica per aquest dilluns?
Bé, no ens enganyarem perquè la situació d'avui és una mica incerta. Us explico, anem a pams. En alçada tenim condicions molt bones perquè es desenvolupin ruixats i tempestes, però ara bé, això és en alçada i en superfície dependrà del vent. Per tant, depèn de com bufi el vent, depèn de com s'organitzi el vent en funció al voltant de la nostra zona, podem tenir ruixats i tempestes forts. Per tant, hi haurà llocs on no plourà ni una gota i hi haurà llocs on la possibilitat que caigui al cel sigui elevada. I tot això passarà probablement més cap a partir de la tarda, vespre i matinada de dimarts. Per tant, precaució a aquestes properes hores perquè aquesta pertorbació mediterrània que ha estat afectant València i el sud de Catalunya al llarg d'aquest cap de setmana tindrà tendència de pujar. No vol dir que hagi de ploure fort a tot arreu, atenció, però sí que la probabilitat d'aquesta pluja torrencial, d'aquesta pluja amb tempesta, va pujant de latitud, va pujant cap al nord i, per tant, ens podrà arribar a afectar aquí al Baix Empordà. Insistim, sobretot de cara a la nit de dilluns i sobretot la matinada de dimarts. Veurem quina serà l'extensió perquè és una mica difícil de preveure allà on podràs patagar més perquè dependrà d'aquesta convergència de vent, d'aquests xocs de masses d'aire, aviam si on s'acaba donant. En definitiva, aquest dilluns, encara, com veiem, núvol, cel força tapat, humitat alta, però amb temperatura molt suau, i és que aquest vent de llevant que va portant humitat, que va portant aquesta nuvolositat a terra, com que ve de mar, i el mar té una temperatura temperada, doncs fa que tota aquesta massa d'aire temperada del mar arribi a la costa i, per tant, tinguem un temps i una temperatura molt i molt suau, amb una mica de mar de fons, de llevant, poca cosa, però que s'anirà mantinguent al llarg d'aquesta jornada. Per tant, precaució amb aquesta possible arribada de pluges importants de cara al vespre, nit i matinada de dimarts.
Moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió meteorològica. Ens afegim també a la vostra recomanació. Molta precaució pels aiguats, no només aquí al Baix Empordà, sinó arreu de comarques gironines i també, com no podia ser d'una altra manera, arreu de Catalunya. Un cop feta la previsió del temps, és l'hora del comentari d'opinió avui, que ens arriba a càrrec de Marc Bataller.
El futbol modest està de moda. Cada 15 dies, el Nou Sardenya, a Barcelona, s'omple de milers d'aficionats per veure l'Europa, que juga a la Primera Federació Espanyola, l'equivalent a la Segona Divisió B. A uns quants quilòmetres de distància, al Narcís Sala, el Sant Andreu tampoc no es queda curt. Els derbis entre els dos equips són memorables, tot i que aquest any els quadribarrats juguen a Segona Federació i ens perdrem aquest espectacle. Però el més important de tot plegat és que els joves tornen a connectar amb aquest futbol de barri, el futbol d'abans, el dels preus de les entrades populars, el de poder tocar els jugadors, i lluny d'aquest futbol artificial de primer nivell que cada cop pensa més en fer negocis que no pas en els socis o aficionats. Aquest futbol va ser el que em va enamorar a finals dels anys 80 i inicis dels 90 a Figueres, la meva ciutat natal. La Unió Esportiva Figueres era l'equip de referència de les comarques gironines. Noms com Tap Ramos, Tintín Márquez, Cuevas, Toni, Pitu Duran, Gratacós, Valentín, Arnau Comas, formen part del meu imaginari i de molts figuerencs i gironins. Ara la Unió, malauradament, deambula per les categories inferiors territorials, igual que el Palamós, un altre dels clàssics de la demarcació. L'equip de moda és el Girona, que als anys 90 ni era ni se l'esperava. Segurament també és el reflex del que està passant amb les dues ciutats, si les comparem. Girona enamora i el seu barri vell és admirat arreu del món, mentre que Figueres viu una etapa més fosca i decadent. Però com diu un dels càntics de l'Europa, les glòries tornaran. I estic segur que Figueres, la ciutat, i la Unió, l'equip, tornaran.
Moltes gràcies, Marc, per aquest comentari. Esperem també que el Figueres torni a la primera línia del futbol, com a mínim d'aquí de Catalunya, i veurem si pot tornar a celebrar tantes glòries com va celebrar anys enrere. Nosaltres, quan passen 13 minuts del punt de les 8 del matí d'aquest dilluns, fem una petita pausa musical amb Rain, de Mika. Is it really necessary every single day?
Days like
Romanyà de la Selva acollirà el proper dissabte 8 de novembre la primera edició de Romanyam, el mercat gastronòmic i artesanal de les Gavarres, una fira que vol donar a conèixer i promoure els productes agroalimentaris i artesanals vinculats al massís de les Gavarres i les seves rodalies. I per parlar-ne, avui al supermatí d'aquest dilluns, ja ens acompanya Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro. Bon dia, alcalde.
Hola, bon dia a tothom.
Què tal, com va?
Bé, mira, molt il·lusionat amb aquesta proposta que hem portat a terme. Sí, això va sorgir amb una conversa amb el Consorci de les Gavarres, amb l'Associació de Veïns de Romanyà, que estan molt actius, que fan molts actes i moltes coses, i després doncs, amb l'Ajuntament de Llagostera, que hi tenim molt bona relació també. I a partir d'aquí doncs, vam dir que podríem muntar una fira a Romanyà, que és un indret maco i bo per potenciar, i amb productes únicament de la zona, d'aquí de la zona, i sobretot de les Gavarres.
És una fira, una proposta que vau presentar aquesta setmana passada. En termes generals, què és? Què trobarem en aquesta fira?
Doncs mira, en aquesta fira, en principi tenim entre 15 i 18 estants ja confirmats, que serà tot de productes que seran en les Gavarres. És a dir, des d'alimentari, com pot ser formatges, mel, vi, artesania, tot el que es fa a les Gavarres, doncs estarà representat en aquests petits, en aquests estants de fira. Llavors, per donar-li una mica més de contingut, el que hem fet ha sigut que l'Associació de Restauradors de Llagostera i els restaurants de Santa Cristina que han voluntàriament doncs, han volgut participar-hi, doncs cuinaran i podrem menjar-hi. És a dir, serà una espècie com el que fem de Mercat de Nadal, que hi ha els estants, l'Ajuntament hi portem unes taules i unes cadires, la gent té uns tiquets, compra el menjar i pot quedar-se menjant allà. Llavors també hi ha el restaurant de Can Roquet, em sembla que és, i una altra de les facilitats de l'Ofeu, que també faran brasa, i aquests restaurants que et dic, tant de Santa Cristina com de Llagostera, els trobarem amb dos estants, val? On hi haurà l'Escola d'Hostaleria, que també hi col·labora, amb els nois per servir, per servir el menjar. Paral·lelament a això, per complementar tot el dia, s'hi faran tota una sèrie d'activitats. Hi ha un concurs de pintura ràpida, hi ha també el menjar de la prehistòria, que és un taller del magalisme, hi ha un taller de per fer vermuts, hi ha sortides a la natura, tenim en Jaume Remot, que farà una excursió i una xerrada del grup Externa. Llavors, coincideix també amb que hi ha un acte així com institucional, que és l'acte commemoratiu dels 50 anys del manifest de Romanyà. No? Sí, llavors també a la tarda també hi ha un grup de música, sí, tota una sèrie d'entreteniments tant per mainada com per grans, per tota la família. És una fira familiar i és el que podem trobar a Romanyà.
Està tancada ja la fira o hi ha alguns periodistes que si estan interessats i estan escoltant aquesta entrevista encara s'hi poden adherir?
Encara n'hi ha algun, és el que comentava abans, que n'hi ha algun que està ara, que té que acabar-ho de confirmar. La cosa està força acotada, però també és, lògicament, si hi ha algú molt interessat, doncs que ens ho faci saber, però a la major brevetat possible, perquè realment muntar una fira porta una feinada i llavors, clar, s'està tancant ja pràcticament ho tenim tot tancat.
Ens has explicat abans com neix aquesta fira o qui ho impulsa, però per què neix aquesta fira?
Doncs, bueno, neix perquè hi ha ganes i necessitat de fer coses. Nosaltres som un equip de govern que, precisament, una de les coses que fem ha sigut organitzar fires i actes per socialitzar, que, en definitiva, el que la gent vol socialitzar. Llavors, s'han de fer coses barrejades amb tema cultural, també, i és una oportunitat que tenim aquí dalt a Romanyà per donar a conèixer tots aquests indrets que hi ha a les Gavarres i que hi ha gent que els coneix però hi ha gent que encara no els coneix i sempre queden reconeguts per descobrir. I el que es tracta doncs, és de potenciar el terreny, tot el de quilòmetre zero, la comarca, i que se'n beneficiï tothom, tant comercialment com culturalment.
Molts cops parlem que, o es comenta, que no fem cas del que tenim al costat de casa i anem a buscar qualitat a fora. Però realment, vostè creu que les Gavarres les tenim, entre cometes, infravalorades aquí a Baix Empordà i a comarques gironines?
Clar, a vegades això és un peix que s'ensega la cua, no? Perquè dius, les tenim infravalorades per un costat, però llavors per l'altre també les volem superprotegir, que també convé i és necessari. Llavors s'ha de buscar aquest terme mig. I per això van bé fer aquestes coses, perquè es centralitzen en èpoques o en moments puntuals on estan controlats. O sigui, per això nosaltres, per exemple, a Santa Cristina, el que fem molt és tenir moltes excursions de senderisme i de història. Precisament a Romanyà, a les Gavarres, que ara també estem agafant a la muntanya de davant, a les Cadiretes. Per què? Doncs perquè la gent s'hi va per lliure, a vegades, doncs, primera que es perd, segona que a vegades ens fa mal ús de l'entorn, etc. En canvi, si anem guiats, doncs és més amè, sempre portes un guia, una persona que et dona les explicacions, que entens molt més el que és la zona i la història. És, una mica és això, és per aquí per on volem anar.
Has comentat una mica... No, digui.
No, digui, és per aquí on te volem anar i per aquí on te... El que intentem i procurem conduir, és això.
Ha comentat una mica abans que és una fira també pensada pels productors locals de les Gavarres, de l'entorn d'aquest sí. Espai natural. Quina és la situació actual d'aquests productors locals? No sé si és preocupant, si és positiva, com estan?
Bueno, alguns estan en un moment emergent, perquè doncs potser de tenir aquella mica de producte que tenien, que venien, que tenien 3 o 4 clients o 5 i ja quedaven exaurit, ja ho havien venut tot, doncs donar-se una mica més a conèixer i millorar el producte, diríem. Aquesta és una mica la qüestió de d'ajudar-los amb tot aquest tema. Nosaltres pensem que és, tot és producte de qualitat, perquè és tot molt, molt natural, poc processat, i que això s'ha de mantenir. Això s'ha de mantenir. I llavors ells tenen que tenir una sortida, i una sortida per poder-ho comercialitzar, i doncs, bueno, per guanyar-se la vida, lògicament, perquè és que al final tot és molt maco, però la gent ha de viure, i necessitem viure, i per això doncs aquests impulsos els poden ajudar.
Com han rebut ells, de fet, la creació de Romanyam?
Com ho han rebut? Positivament. Primer se'ls fa una mica gros, perquè diu, bueno, és que jo, clar, el producte, ja tinc uns clients que el porto, li venc, i ja ho tinc col·locat, i ja està. Algun any me'n sobra, me'n costa una mica més, i després, amb les veus del boca a boca, m'ho intento treure de casa, i bueno, doncs ja us ajudarem nosaltres, no? Doncs no pagareu per venir a la fira, us posem els estants, perquè en definitiva doncs també pagueu impostos al poble, perquè hi ha algú, no? Doncs ja us ajudem, i doncs és un playback, un conjunt, no? Nosaltres ens podem permetre organitzar la fira, us necessitem perquè vingueu, perquè si és de fer una fira normal de productes de qualsevol lloc, tant li fa que la facis a la Romanyà, com que la facis a Baix Santa Cristina, com que la facis a Llagostera, com que la facis on sigui. En canvi, si ho muntem i som només els de productors de les Gavarres i d'aquí dalt de la muntanya, doncs fent-ho aquí a Romanyà ens ajudem tots, no? Potenciem l'entorn, potenciem Romanyà, que és molt maco i té la seva història, i els ajudem doncs a potenciar el seu producte. I s'ho han agafat bé. I no fa bé, hem tingut una bona resposta.
Tornava a preguntar, ara que ho has introduït una mica, per què Romanyà i no Llagostera o Santa Cristina?
Doncs, bueno, Santa Cristina, perquè ja hi fem forces activitats, bueno, ja tenim el Halloween, després tenim la fira de Nadal, s'hi fan les festes majors, s'hi fan diferents actes, el Sant Jordi i tal. Per tant, Romanyà, perquè és Bueno, i amb Llagostera, perquè com que la iniciativa va sortir amb l'Associació de Veïns de Romanyà, conjuntament amb el Consorci de les Gavarres, i amb Llagostera hi havien tingut algun contacte al Consorci també, doncs d'aquí ve que vam dir, bueno, doncs avui te fem un Sant Festí de Llagostera, no? Perquè també estem preparant una campanya conjunta gastronòmica, a veure si podem portar-la a terme, i d'aquí va venir, doncs, avui te fem això a Romanyà i voleu participar, i doncs, ostres, parlem-ne, sí, ens va bé a tots, i també ens va bé, doncs, perquè Sant Llagostera, doncs, també té una restauració molt bona i ajuda a complementar una mica la fira. I perquè Romanyà, doncs, una mica per això, perquè la idea surt més de Santa Cristina que de lloc més, bueno, dels veïns de Romanyà, això per un costat, i llavors per l'altre, perquè és un nucli. I llavors, per portar-hi, per serveis, per tot plegat, també és com més fàcil. Saps què vull dir? Tot el tema elèctric, tot el tema de per aparcament, per tot plegat està ja una mica preparat.
No sé si és un mercat o una fira pensada només per la gent de la comarca, del voltant de les Gavarres, o també està pensada perquè pugui venir gent de fora?
Bueno, està pensada perquè pugui venir gent de tota la província o gent que està en residències, que tenen cases aquí. També la fem ara en una època que el mes de novembre, dius, a veure, turisme en aquests moments no n'hi ha. De la mateixa manera que estan diferents mercats d'estiu a la Costa Brava, que l'afluència important és pràcticament més turística que de gent local, doncs aquesta fira potser està més enfocada com una fira d'hivern, que la fira d'hivern doncs és, bueno, per la província. De fet, la vàrem presentar l'altre dia a la Diputació, perquè també hi col·labora, mitjançant mitjançant el Consorci de les Gavarres, doncs la varen presentar a Girona, a la Diputació, on també tindrà una publicitat dintre de Girona mateix, amb TV Girona i amb els mitjans de comunicació de la Diputació. Vull dir que serà la publicitat serà arreu de tota la província, per dir alguna cosa.
No sé si a nivell d'assistència teniu cap previsió. És complicat, entenc, el fet de ser la primera edició de Romanyà, però no sé si sou optimistes de cara a que pugui venir bastanta gent en aquesta primera edició de Romanyà.
A veure, nosaltres anem parlant, mira, encara ahir, per exemple, que vaig ser convidat a la Fira del Bolet a Llagostera, en parlàvem, que precisament també hi havia altres alcaldes de més de la selva, més que d'aquí de l'Empordà, no? I en parlàvem, algun ja ho coneixia perquè havia sentit o havia vist el tema de la Diputació, ho varen trobar interessant i, bueno, va dir, ostres, doncs ja en farem publicitat, ja hi vindrem. Nosaltres, quan anem parlant, pensem que sí, que serà una fira que tindrà acceptació. Repeteixo, que ja ho he dit, em sembla, al principi, nosaltres estem fent forces coses al carrer per socialitzar, perquè hem tingut molt bona resposta. O sigui, coses que no s'havia fet a Santa Cristina, com era la fira de Nadal, que bueno, s'havia fet fa ja 30 anys, s'havia fet alguna, però ara nosaltres l'hem reanudada i té molt èxit. El Sant Jordi, que no s'havia fet mai a Sant Cristina, té molt èxit. O sigui, tot això i d'aquí ve que hem organitzat que hi ha activitats per a tota la família. M'entens? Llavors, tan sols amb la comarca Sol ja hi tens afluència i ja s'accepta. Lògicament, és una primera edició, és una prova pilot, lògicament, que després de cada... Jo dic, després de cada acte, de cada cosa que organitzem, hi ha d'haver una reunió. I aquesta reunió no és només per felicitar-nos de l'èxit, ans al contrari, és per dir com ha anat, què s'ha trobat a faltar, què no ha sortit gaire bé, què es pot millorar, entens? I això és el mateix que, bueno, també hi ha alguna altra població que ha dit, ostres, jo també toco les Gavarres, potser m'hagués agradat ser-hi. Tots vuit ens ho pensarem si l'any que ve aquest model funciona d'aquesta manera, hi ha més capacitat, podem ampliar, ho podem engollir, el tema de visitants, d'aparcaments, del que sigui, tothom hi té molta col·laboració, perquè també ja ens deixen uns camps per aparcar, vull dir que no hi haurà massa problema de... És una fira que neix amb modèstia, amb prudència, com tot el que s'ha de fer, però s'ha de fer ben muntat, si no segur que falla, i amb una visió de que si cal créixer una mica, doncs hi ha opció i oportunitat de poder-ho fer, això sí.
Doncs Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica més del que serà la primera edició de Romanyam aquest pròxim 8 de novembre. Moltes gràcies, alcalde, i fins la propera.
Molt bé, doncs us hi esperem i gràcies a vosaltres per donar-nos i ajudar-nos a fer difusió i donar-nos l'oportunitat de poder-nos explicar. Moltes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies, igualment. Adeu.
Adéu-siau, bon dia.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí d'avui dilluns. És hora de fer el repàs informatiu, d'ampliar els titulars que explicàvem al començament del supermatí. I comencem parlant de Tots per la Bisbal, que abandona el govern municipal de la Bisbal d'Empordà per desavinences amb els altres grups. Els motius que han portat la formació a abandonar el pacte s'explicaran avui mateix en una roda de premsa a l'Ajuntament, tot i que fonts properes han explicat a l'ACN que es tracta de desavinences amb els altres grups que conformen el pacte. Maria Alzina.
Els dos edils de Tots per la Bisbal, Xavier Vilmé i Francesc Cabrillana, deixaran de formar part de l'executiu municipal i a partir d'ara estaran a l'oposició conjuntament amb Esquerra, la CUP i la Bisbal en Comú. L'alcalde de la capital del Baix Empordà, Òscar Aparicio, ha reconegut que el sap greu la decisió i confia en seguir col·laborant amb la formació. Aparicio també ha agraït a Tots per la Bisbal els serveis prestats durant els 2 anys i 4 mesos que han estat al govern municipal. Les sortides de Vilmé i Cabrillana s'afegeixen a la de la qui va ser regidora de Comerç i Activitats Econòmiques de la Bisbal, Laura Irla, integrada a Junts i que va plegar el mes de març passat per motius personals. Uns mesos abans també va deixar el seu càrrec a l'Ajuntament la socialista Marta Carol. PSC, Junts i Tots per la Bisbal van arribar a un pacte de govern després de les eleccions municipals del 2023 que van fer alcalde el socialista Òscar Aparicio. Vilmé era fins ara segon tinent d'alcalde, regidor de Via Pública i Serveis de Seguretat Ciutadana, Turisme i Cementiris, mentre que Cabrillana era regidor delegat del Terracota Museu i el responsable de Salut. La cap de llista de Compromís per la Bisbal Junts, Eva Rovira, assumirà la primera tinença d'alcaldia.
I un conductor ha mort en un xoc frontal a Rupià i 2 ocupants més han resultat ferits menys greus. L'accident ha provocat una àmplia mobilització dels serveis d'emergència. Mariona.
El sinistre va tenir lloc dissabte al migdia a quilòmetre 2,4 de la G642 entre Rupià i Parlavà, al Baix Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, la col·lisió frontal ha provocat la mort d'un conductor i ha deixat 2 ferits que han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Al lloc dels fets hi van actuar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers, 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. La via ha quedat tallada durant diverses hores mentre s'aixecava l'atestat i es retiraven els vehicles. Amb aquesta víctima ja són 118 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes catalanes. Segons dades del Servei Català de Trànsit, gairebé la meitat pertanyen a col·lectius vulnerables com motoristes, vianants i ciclistes.
I s'enfonsa l'embarcació pesquera encallada a les roques a Sant Feliu de Guíxols. L'embarcació es va acabar enfonsant divendres a la tarda i és que el vaixell havia quedat encallat dijous a la nit entre unes roques i, tot i els intents per estabilitzar-lo, les condicions del mar en van provocar l'enfonsament, Maria.
L'accident es va produir dijous cap a 11:15 de la nit quan la barca sortia a pescar i va topar contra les roques. L'impacte va fer que l'embarcació quedés embarrancada molt a prop de la costa. Durant la nit, els bombers i salvament marítim van instal·lar una plataforma flotant per evitar que el vaixell s'enfonsés. L'objectiu era remolcar-lo fora de l'aigua el divendres al matí, però el vent fort i les onades van fer que es desestabilitzés i acabés naufragant. Els 8 tripulants que hi havia a bord van poder ser rescatats sans i estalvis i al lloc dels fets hi van treballar diversos efectius de la policia local, salvament marítim i bombers.
I una desena de submarinistes del Club d'Immersió Biològica de la Universitat de Barcelona han participat aquest dissabte en una jornada de neteja subaquàtica a la cala de Satuna, a Begur, on han retirat fils de pescar, ploms i hams abandonats al fons marí, concretament d'una zona a prop d'unes roques. L'acció forma part del projecte Pesca Fils, una iniciativa que va posar en relleu un problema pràcticament invisible però greu per a la biodiversitat marina i per a la seguretat dels bussejadors, segons el president del club, Jordi Regàs.
Segons han explicat els responsables del projecte, els fils de pesca podran trigar fins a 600 anys a degradar-se. Durant aquest temps queden atrapats entre roques, enredant-se amb esponges, corells tous, com les gorgònies i altres espècies. I és que poden tenir un impacte en molts elements diferents de la biodiversitat, tal com ha explicat la biòloga i membre de la Junta del Club, Joana Colomer. Però sobretot poden causar un dany important en espècies protegides. A més, també representen un risc per als submarinistes. Per aquest motiu, tot bussejador ha de portar obligatòriament un ganivet per alliberar-se de l'incident. Colomer també ha detallat que aquestes restes provenen de pescadors recreatius que llencen els seus arcs de pesca amb els ploms i si aquests acaben encallant amb roques al fons marí, el que fan és tallar el fil deixant-lo abandonat. La biòloga ha assegurat que si ho fa una persona no passa res, però en llocs on a l'estiu hi ha molta afluència de gent fa que hi hagi un nombre molt important d'aquests materials i l'impacte en la biodiversitat és més alt. La primera fase del projecte ha consistit en escollir dos punts de la costa catalana on l'impacte de fils és alt i on la biodiversitat és especialment rica i sensible. Per això es van triar la punta del Romaní a l'Escala i la Cala de Setúna Bagú, on s'hi han fet immersions d'avaluació del medi. A més, a l'Escala ja s'ha fet una jornada per recollir fils aquest mes de setembre. En total, s'hi van documentar 102 fils de pescar, 8 tams i 10 ploms. Bona part d'aquests estaven enredats en algues i espècies de gran sensibilitat ecològica. L'objectiu del projecte no és només netejar els fons marins més afectats, sinó també quantificar i documentar de manera científica la presència d'aquests residus. Per això, totes les immersions han estat enregistrades en fotografia i vídeo i la informació recopilada es presentarà en un informe científic i una exposició fotogràfica que es farà pública a finals de la tardor a la Facultat de Biologia de la Universitat. Les dades també es faran arribar a les administracions competents, tant municipals, autonòmiques com estatals, amb la finalitat d'obrir un debat sobre si cal limitar la pesca amb canya en determinades zones. I és que la iniciativa també té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre aquest tipus de contaminació.
I les entitats gironines reclamen menys burocràcia i més recursos per millorar l'atenció en salut mental. També denuncien la lentitud institucional, l'infrafinançament del tercer sector i reclamen una gestió més coordinada i centrada en les persones. Marta.
Les entitats gironines de salut mental reclamen menys burocràcia i més recursos per garantir una vida digna i de qualitat a les persones amb trastorns mentals. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, van entregar un manifest reivindicatiu a la delegació del govern a Girona i a representants territorials de salut i drets socials i inclusió. El text denuncia que la burocràcia i els tràmits lents allarguen les esperes i converteixen l'urgència en inacció. Les entitats asseguren que cal reduir els procediments administratius i assegurar recursos estables. El manifest titulat "L'accés als serveis en situació de crisi" reclama una atenció més propera, àgil i respectuosa amb els drets humans, especialment en moments de crisi personal o social. Les entitats proposen una gestió més eficient amb xarxes d'equips coordinats i visites que prioritzin l'escolta i la recuperació, més enllà de la simple renovació de medicació. El manifest recorda que l'accés a la salut mental és un dret exigible en qualsevol context i rebutja qualsevol forma de coerció. Finalment, les entitats reconeixen avenços a les comarques gironines, però alerten que encara no són suficients.
I entre l'1 de juny i el 30 de setembre d'aquest 2025, el sistema d'emergències mèdiques ha atès un total de 360 persones de la província de Girona afectades per la calor, dins un total de 2.484 atencions registrades a Catalunya. Gairebé la meitat van requerir activació d'ambulància i trasllat a un centre sanitari, mentre que l'altra meitat van ser ateses a distància pel servei 061 Salut Respon. Carla.
Els episodis de calor intensa o molt intensa es van registrar en tres períodes destacats, del 28 de maig a l'1 de juny, del 9 de juny al 6 de juliol i del 9 al 19 d'agost. Durant aquest últim episodi, la temperatura mitjana màxima va arribar als 37,8 graus el 16 d'agost, coincidint també amb un alt risc d'incendi que va activar el pla Infocat. A Girona, la població més vulnerable, especialment persones grans amb malalties cròniques o amb dificultats de mobilitat, van ser objecte d'una vigilància especial per part de Protecció Civil Civil i els municipis afectats, que van habilitar espais frescos i sales amb aire condicionat per fer front a la calor. Entre les recomanacions generals per prevenir afectacions de la calor, Protecció Civil i l'Agència de Salut Pública de Catalunya aconsellen hidratar-se sovint, evitar sortir en hores de màxima insolació, protegir-se amb gorres o barrets, practicar esport a hores fresques, vigilar infants i persones grans i no deixar mai persones o mascotes soles dins un vehicle exposat al sol. A més, la Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania un mapa de refugis climàtics amb espais públics amb aire condicionat, especialment útils per als municipis gironins durant les onades de calor.
I la consellera d'Educació, Esther Niubó, visita Palamós en la seva primera trobada institucional al municipi. Va ser rebuda per l'alcaldessa Maria Puig, la vicealcaldessa Raquel Gallego i la regidora d'Ensenyament, Yolanda Aguilar, visitant el Centre d'Educació Especial Els Àngels i reunint-se amb responsables municipals abans de signar el llibre d'honor. Marta.
Palamós va rebre divendres al matí la visita institucional de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en la seva primera visita al municipi. La consellera va ser rebuda a primera hora per l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, la vicealcaldessa Raquel Gallego i la regidora d'Ensenyament, Yolanda Aguilar. La comitiva va visitar el Centre d'Educació Especial Els Àngels i el barri d'Esplà, on Niubó va recórrer les instal·lacions i va reunir-se amb l'equip directiu del centre per conèixer de primera mà el funcionament i les necessitats educatives. Posteriorment, la consellera va desplaçar-se a l'Ajuntament de Palamós per mantenir una reunió amb les autoritats municipals. Durant la trobada van abordar-se diverses qüestions en matèria educativa i van traslladar-se a la Generalitat propostes i necessitats per garantir el futur dels serveis educatius al municipi. La visita va finalitzar amb la signatura del llibre d'honor de l'Ajuntament de Palamós per part de la consellera, tancant així una jornada institucional que va combinar coneixement del territori, diàleg amb l'equip directiu del centre educatiu i coordinació amb l'administració local.
I la 26a edició del Rally Gumball 3000, que es va celebrar entre Istanbul i Eivissa, va fer parada aquest dijous, 25 de setembre, al nucli de Romanyà de la Selva, per permetre als pilots descansar i recuperar forces amb un dinar al restaurant de Can Roquet. Carla.
L'esdeveniment va atraure centenars de curiosos i aficionats al motor que van poder gaudir de més de 100 vehicles d'alta gamma, des de cotxes personalitzats i clàssics fins a hiperesports ultra rars. Però l'atracció no només eren els cotxes dels assistents. Van reconèixer pilots i celebritats internacionals com el fundador de la cursa Maximilian Cooper, la seva dona la rapera Yves, la llegenda del futbol Patrice Evra, el DJ Alan Walker o l'estrella de la NBA Alar Gritton. El Rally Gumball 3000, nascut al 1999, és una cursa automobilística anual de 5.000 quilòmetres en 6 dies que combina glamour, velocitat i adrenalina. La parada a Romanyà va ser una oportunitat per apropar aquesta aventura internacional al públic gironí i gaudir de l'espectacle dels cotxes i els seus pilots. Després del Gumball 3000, la tardor Santa Cristina continuarà plena d'activitat motoritzada amb el Rally Costa Brava històric que recorrerà el municipi entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre, convertint la zona en un referent del motor a la Costa Brava.
I Àlex Castejón del Centre de Natació Sabadell i Clàudia Giralt del Club Natació L'Hospitalet han estat els grans protagonistes de la 16a edició de la Radical Ocean 52. Castejón ha completat els 7 quilòmetres entre Calella de Palafrugell i Llafranc en 1 hora 15 minuts i 14 segons i Giralt ha passat la meta en 1 hora 23 minuts i 34 segons. Ferran.
Les condicions meteorològiques van obligar a canviar el recorregut de la prova. Ho explica Àlex Castejón i Clàudia Giralt just acabar la cursa.
D'haver-hi unes condicions no gaire bones en el mar, sobretot a mar endins, doncs la Radical, l'organització, ha sigut capaç de ficar una alternativa, no?, en aquest circuit, i jo crec que ha estat el millor perquè si haguéssim fet el recorregut de cada any, doncs hagués costat una mica més.
Vam fer una mica d'input ahir en el briefing, ens van avisar que hi hauria el plan B, i avui al matí ja han deixat caure que passaríem al plan C, que era un recorregut més enganxat a la costa perquè no vingués tant la tramuntana de cara.
De fet, es van haver de fer adaptacions el dissabte al matí, tal com destaca Dani Serra de l'organització.
El que passa aquest matí, quan hem baixat les embarcacions, ja les que venien de Palamós, és que era increïble, no?, les onades. Intentar anar tot el dispositiu per implantar boies no es podia, llavors s'ha decidit el pla C, no? Hem hagut de sortir de Calella en comptes d'anar cap a les Formigues, hem anat cap a Llafranc, una vegada aquí a Franc perquè estava arrecerat pel cap de Sant Sebastià. Hem anat a Cap Roig, que sí que és veritat que ja ha estat durillo, ¿vale? Perquè hi ha onades de 2 metres, durillo, girar al Cap Roig i tornar a Cavallà de Franc. No? Hem sortit a vora els, quasi els 7 quilòmetres, 6 i mig.
El podi masculí el va completar Raúl Santiago com a segon classificat i Pablo Nevado com a tercer, mentre que en la categoria femenina van pujar al podi Júlia Coll i Alba Maestro. A part, a la travessia de 3,5 quilòmetres van imposar Diego Mira amb 51 minuts i 36 segons a la categoria masculina i a la femenina Abril Conesa amb 1 hora, 3 minuts i 49 segons. Aquesta edició és la més internacional fins ara, amb més de 200 participants vinguts de 42 països. En total hi han pres part més de 2.000 nedadors entre totes les proves i activitats del cap de setmana. L'esdeveniment combina competició d'alt nivell, participació popular i sensibilització ambiental i ja s'ha convertit en una cita imprescindible del calendari esportiu de la Costa Brava.
I acabem parlant de Palafrugell, que és un dels gairebé 160 municipis gironins que aquest 2025 formen part del programa d'activitat física de DipSalut, una iniciativa que té com a objectiu fomentar hàbits saludables i millorar el benestar físic, emocional i social de la població. Maria Vilà.
Al municipi s'hi organitzen sessions gratuïtes de marxa nòrdica, adreçades a persones de totes les edats i condicions físiques. Les activitats estan conduïdes per professionals especialitzats i no cal tenir experiència prèvia per participar-hi. Els bastons es proporcionen a les persones que no en disposin i el punt de trobada s'acorda directament amb el dinamitzador o dinamitzadora de l'activitat. Es faran diversos dilluns i es poden consultar al web del programa. El programa d'activitat física va néixer el 2010 i s'ha consolidat com una de les iniciatives més extenses de promoció de la salut a les comarques gironines. En 4 anys ja ha gairebé triplicat el nombre de participants, passant de 1.441 persones el 2021 a més de 4.300 l'any passat. Enguany, el programa arriba a 3 de cada 4 municipis de la demarcació, amb una presència destacada al Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Baix Empordà. Les activitats s'inspiren en la iniciativa Activa't amb la Natura, que convida a moure's a l'aire lliure i a viure el contacte amb l'entorn com un actiu de salut. Els grups participen en caminades en marxa nòrdica, sessions de relaxació guiada, descoberta naturalista i voluntariat ambiental. Tot plegat amb la voluntat de treballar el concepte de salut planetària que vincula el benestar de les persones amb el del medi natural on viuen. El programa també posa un èmfasi especial en arribar als col·lectius més vulnerables, amb suport adaptat a les seves necessitats i coordinació amb entitats socials del territori. Tota la informació sobre les activitats i el calendari es pot consultar al web activitatfisica.dipsalut.cat.
Parlem ara de tecnologia. Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va aquest dilluns?
Bé, home, bé, sempre els dilluns bé,
eh? Bueno, sempre, no sé jo, però bueno.
Sí, bueno, ens hem d'agafar bé.
Sí, sí, i tant, i tant. Comencem parlant de la nova aposta de Netflix pel món dels videojocs a les televisions.
Doncs sí, Netflix continua ampliant els seus horitzons i ara fa un pas important amb els videojocs per la televisió. La companyia ha anunciat que ja estan disponibles, en fase beta, diversos jocs adaptats específicament per jugar a través del televisor, amb l'orientació molt clara cap a jocs pensats per jugar amb amics o amb família per passar allò una bona estona. El primer títol que s'ha presentat dins d'aquesta nova línia són el Lego Party i el Pictionary. Aquests jocs ja estan disponibles de forma exclusiva per televisors i utilitzant el mòbil com a comandament, gràcies a la vinculació mitjançant un codi QR que ens ho fa molt fàcil. Aquesta combinació doncs permet que els usuaris controlin el joc des del telèfon mentre veuen a la pantalla gran i així crea doncs una experiència molt més social i molt, molt més interactiva. I altres jocs que també formen part del catàleg i que hi seran en breu o que ja hi són el Bubble Party, el Tetris Time i també el Party Crashers. Tots ells comparteixen aquesta filosofia de joc en grup i ambient lúdic adaptat per això, per ser accessibles i senzills d'utilitzar. I també aquesta nova funcionalitat ja està disponible en període de proves a subscriptors de diversos països, per tant es va implementar a poc a poc, alguns de l'estat espanyol, Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Mèxic i Regne Unit. Aquests són els que estan en proves. I Netflix destaca que, a diferència dels jocs per mòbils, aquests títols no inclouen ni anuncis, ni suposen cap cosa addicional, ni tampoc permeten fer compres dins de l'aplicació, que hi ha molts jocs que allò tenen com un pla de subscripció. Doncs aquests no. i els converteix en una aposta atractiva per públic familiar i per sessions de joc casual a casa. I amb aquesta nova aposta, doncs, Netflix continua allò diversificant la seva oferta d'entreteniment, posant la televisió com a eix principal de l'experiència.
No sé si has provat cap joc d'aquests.
No encara, no encara, perquè això ho vaig veure ahir i vaig dir no em dona temps de provar-ho. però tinc ganes de veure-ho, eh?
Sí, perquè sembla que tornem enrere, perquè tornem a jugar al Lego Party, al Pictionary, a Tetris.
Sí.
O sigui, jugàvem quan...
però un joc amb amics, un dia...
Ja, sí, també té raó.
Fer unes pizzas i en comptes de veure una pel·lícula fer un joc d'aquests, mira, doncs no em sembla mala idea. No?
També té raó, sí, sí, tal qual. Parlem ara d'una plataforma que fa anys que forma part del nostre dia a dia, com és Bizum, que ha arribat ja als 30 milions d'usuaris.
Doncs sí, Bizum, la plataforma de pagaments a través de mòbil, ha anunciat que aquest any ha superat els 30 milions d'usuaris a l'estat espanyol i Andorra, una xifra que arriba coincidint amb el seu 9è aniversari. Durant els primers 9 mesos d'aquest any, perquè veieu l'impacte que té aquesta aplicació, Bizum ha registrat una mitjana de 3 milions d'operacions diàries. La plataforma ja és present al 60% dels mòbils espanyols i destaca especialment entre els joves d'entre 18 i 35 anys, on la seva penetració supera el 95%. Això també indica una adopció molt considerable entre el públic més acostumat a les tecnologies digitals i pel que fa al volum econòmic, només en aquests tres primers trimestres s'han arribat a 900 milions d'euros en transaccions. I tot apunta que superaran les xifres de l'any passat, que també va tancar amb més de 1.000 milions de transferències instantànies. Per tant, una bogeria. A més, actualment es registren 3 compres per segon a través de l'aplicació, cosa que demostra la seva implantació com a mitjà de pagament habitual. I aquest èxit es veu reforçat pel fet que cada vegada més comerços i negocis en línia accepten també pagaments amb Bizum, i també ara mateix són uns 101.000 els establiments que ja ha integrat aquesta plataforma, amb una quota de mercat entre el 20 i el 30%. I des del 2025 també Bizum està operatiu a Itàlia, a Portugal, on ja n'han realitzat més de 30.000 operacions per un valor de 2,2 milions d'euros, i la plataforma ja treballa també per expandir-se a nous mercats com són el de Polònia, Eslovàquia, Grècia i altres països nòrdics. L'objectiu final és connectar digitalment més de 385.000 milions de persones a tot el món, convertint Bizum doncs, en una solució europea per pagaments mòbils. Això és el que pretén.
Mentre estava explicant això, anava a fer memòria jo. Jo diria que a dia d'avui potser faig més de 10 Bizums per en relació als pagaments que faig en efectiu, diguéssim, a qualsevol establiment. I fins i tot hi ha establiments que ja et diuen o efectiu o Bizum, o perquè a vegades pel que sigui són establiments petits i no tenen datàfon o el que sigui, i ja et diuen efectiu o Bizum, i sempre acabo escollint Bizum perquè és que no porto efectiu mai a sobre.
Clar, és que és molt pràctic, va molt bé, i no sé, no l'hem vist fallar cap vegada, no l'hem vist craquejar cap vegada l'aplicació. Doncs, bueno, s'ha guanyat un...
La nostra confiança, sí, sí.
Sí, sí, s'ha guanyat la confiança, sí, sí, efectivament.
Parlem ara d'una altra novetat destacada, i és que WhatsApp prepara una funcionalitat que podria canviar com ens identifiquem a l'aplicació.
Doncs sí, WhatsApp està desenvolupant una nova funcionalitat que permetrà als usuaris identificar-se mitjançant el nom d'usuari, evitant així haver de compartir el número de telèfon. Aquesta novetat suposa una capa addicional de privacitat i s'inspira en el funcionament d'altres xarxes socials o del seu competidor més directe, per exemple, a Telegram, on el nom d'usuari és l'element principal per establir les connexions. El nom escollit de cada persona anirà precedit del símbol arroba, com per exemple arroba usuari, i aquesta funció encara es troba això en fase de proves. Ja s'ha detectat en versions beta per dispositius Android, i tot i això la implementació serà progressiva per tal de garantir doncs, el correcte funcionament. Una característica interessant és que WhatsApp també permetrà reservar aquest nom d'usuari abans de que la funció estigui disponible de manera general, i això permetrà també assegurar-se noms desitjats o populars que estiguin disponibles perquè els vulgui utilitzar. I també alhora servirà per allò, fer ajustos i proves abans del llançament oficial.
Parlaves de la competència de WhatsApp, que és Telegram. Sí. No sé jo si és molta competència o realment... Sí que fa alguns anys sí que semblava que pujava bastant Telegram i que WhatsApp fins i tot podria veure per allà el seu tro, però sí. Jo diria que ara mateix no hi ha color, no?
A veure, no, no hi ha color, el que passa que les funcionalitats que té Telegram, no sé, té moltíssimes més funcionalitats i és molt més obert, diguéssim, Telegram i aplicacions, per exemple, el faig servir per monitoritzar coses de la feina, per exemple. Ostres, deixa fer moltíssimes coses Telegram, que WhatsApp està a anys llum. Més que res perquè, bueno, la filosofia de WhatsApp sempre ha sigut un codi tancat. Abans, recorda que a l'inici del WhatsApp el vam arribar a pagar durant uns anys.
Exacte, sí, sí.
I Telegram no. Telegram sempre ha volgut ser allò, una plataforma lliure, diguéssim. Uh-huh. Llavors, bueno, són diferents conceptes, però bé, jo crec que Telegram sempre va per davant, malgrat no tingui els usuaris que té WhatsApp i la popularitat.
Doncs veurem si gràcies a aquesta secció pugen els usuaris a Telegram. Esperem que així sigui. Si és per recomanacions de Martí, nosaltres li farem confiança. Parlem ara que Catalunya vol apostar fort per la indústria espacial.
Doncs sí, la Generalitat de Catalunya ha presentat l'estratègia de Catalunya Espai 2030, un pla que preveu una inversió de 150 milions d'euros fins l'any 2030 per impulsar el desenvolupament del sector espacial a casa nostra. Aquesta iniciativa s'ha donat a conèixer al Parc Astronòmic del Montsec i vol situar Catalunya com a referent europeu en aquest àmbit. El pla inclou la creació d'un fons de capital públic amb la dotació inicial de 40 milions d'euros que s'afegiran als 7,5 que ja s'han pressupostat per les primeres actuacions d'aquest 2026. Aquest fons estarà gestionat per Avança, un organisme del Departament d'Empresa i Treball encarregat d'impulsar aquest ecosistema empresarial a través de col·laboracions entre el sector públic i el privat. L'estratègia es basa en 5 grans eixos: fomentar empreses innovadores, formar talent especialitzat, crear aliances amb el sector tractor, reforçar la presència internacional i posicionar Catalunya com a actor clau en l'àmbit espacial. I també un dels objectius més concrets és dur a terme 8 missions satelitals abans del 2030. Aquestes missions es dividiran en dues línies: l'observació de la Terra, per fer front a situacions com la sequera, les inundacions o altres emergències, i les comunicacions, amb l'objectiu d'arribar a zones remotes i garantir la connectivitat fins i tot en casos de crisi com les apagades, per exemple.
Abans del 2030, fa uns anys semblava que el 2030 que faltava moltíssim. El 2030 és demà passat, com aquell que diu.
Sí, 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 falta poquet, falten 4 anys, és que aviat hi serem, sí, sí.
I tant. Martí Seguer, ho deixem aquí. Ens escoltem la setmana que ve. Tornarem dilluns.
Perfecte.
A veure, amb els mateixos ànims que avui.
Home, sí, sempre.
I tant. Moltes gràcies, Martí.
Va, Joan, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
De dilluns avui més ennuvolada, amb núvols més presents i amb temperatura ben suau. Ara actualment valors de temperatura superiors als 15 graus arreu, per tant suavitat que es mantindrà al llarg d'aquesta jornada. Atenció, perquè les pluges poden tornar a fer acte de presència aquí al Baix Empordà de cara la nit d'avui dilluns i la matinada de demà dimarts, amb algun avís, amb avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya i amb possibilitat de pluja intensa al llarg d'aquestes properes hores. Precaució.
Doncs sí, moltíssima precaució aquí al Baix Empordà, arreu de les comarques gironines, arreu del país de Catalunya i també a les Illes Balears i al País Valencià. Moltíssima precaució si feu trajectes, si feu desplaçaments i feu cas sobretot al que diuen les administracions públiques i dels serveis d'emergències. Nosaltres ho deixem aquí, ens ho escoltarem demà com sempre a les 8 del matí, que és el supermatí de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú. Feu bondat, adeu.